Passem al torn de pregs i preguntes. La senyora Gasulla pregunta si ha de donar per si informa. Si s'ha d'absentar un moment, molts han estat dient durant tota la sessió que s'abstenien. Per tant, ho recullo, que sigui el mínim possible perquè el ple continua. Comencem, doncs, ara no me'n recordo si el prec sí, començàvem per... comencem per la senyora Gasulla, precisament.
Sí, sí.
Podem començar, llavors? Comencem per la senyora Gasulla.
Sí, aniré el més ràpid que pugui per intentar ser breu i que puguem marxar el més aviat possible. Bé, voldria fer un prec, ens agradaria conèixer bé quin és el projecte del carril bici que recentment han anunciat en relació al passeig de la Ribera. Ens agradaria doncs, conèixer aquest plantejament, sobretot perquè bé, ens fem el comentari de que realment el que hem vist fa la impressió de que estan perdent novament una oportunitat. Tot i que valorem positivament que instal·lin un carril bici a la zona del passeig de la Ribera, doncs novament ens trobarem, crec, amb cotxes en doble sentit. I realment les amplades al carril bici fan la impressió de que són per a funambulistes o per a algú que tingui molt d'equilibri. En qualsevol cas, voldríem conèixer aquest projecte en tota la seva extensió perquè pensem que és una passa important, però insuficient, també els anunciem. La següent pregunta té a veure amb dues coses adreçades al senyor Monasterio. Li vam fer fa uns mesos un comentari en relació amb algun contenidor que creiem que estava mal ubicat. És cert que en el cas del contenidor que estava davant de l'escola Maria Usó es va fer la rectificació adient i li donem les gràcies, però continua el contenidor al davant de la Creu Roja, a la vorera que hi ha al davant, que pensem que segueix estant en una situació realment que perjudica la mobilitat dels peatons i de qualsevol persona que tingui mobilitat reduïda. Crec que haurien de revisar-la o a la seva ubicació. Per això li fem un prec, senyor Monasterio. També ens hauria de conèixer què és el que ha passat en aquests darrers dies a la deixalleria. Ens han fet arribar persones que han anat a fer ús del servei sense, diguéssim, el carnet de la deixalleria i hi ha hagut alguna mena de, diguéssim, de rifirrafe per poder usar sense fer servir sense carnet aquest servei, que a més és altament recomanable. Ens hauria que ens aclarís què és el que ha passat, si es pot fer servir la deixalleria sense carnet, i que ens expliqui una mica, que ens faci 5 cèntims. També ens agradaria, estem especialment preocupats per les obres de millora del terramar pel que fa referència a l'arbrat. Quina quantitat d'arbrat es veurà afectada a les obres? Vostè, alcaldessa, ha dit que no saben si s'hauran de tallar molts pins i el senyor Monasterio sembla que parla de substituir una part, principalment pins, per alguna espècie autòctona que requereixi menys manteniment. Ens hauria de saber quin és el pla que tenen en relació a l'arbrat. Com es veurà afectat? Estem doncs, massa acostumats a que es tallin arbres i després no reposin o que directament durant unes obres qualsevol problema es resolgui amb una serra o amb un cop d'excavadora. Bé, continuem a l'espera dels acompliments dels acords de ple referents a la substitució de l'arbrat de la toca aigut, esperant aquest pla de reposició. Després, en relació a les instal·lacions esportives i a la mobilitat, a falta del pla que no tenim encara, el pla de mobilitat, hem vist que han creat un parell de, diguem, camins per facilitar l'accés al camp de futbol de Pinsbens. Però, lamentablement, com sol ser habitual, està una mica tot empantanegat a mitges. Han fet els dos accessos que comencen directament per la carretera per on passen els cotxes, al carrer Pintor Maria Carbonell Llopis, on no hi ha cap vorera, però no han creat cap pas de vianants. Els hi fem dos precs. Tenint en compte que és una instal·lació on hi arriben principalment nens i nenes, que facin el favor de pintar els corresponents passos o resoldre la mobilitat de manera que s'eviti qualsevol problema, qualsevol accident a la mental. I a la mateixa zona preguem que facin les accions corresponents per evitar que tots els voltants del camp estiguin plens d'excrements de gossos, com habitualment estan. S'ha de fer una tasca de neteja important. I per acabar, voldríem també saber com està gestionant aquest Ajuntament el control de l'acompliment de les mesures de protecció i seguretat en els centres esportius tipus gimnàs que hi ha a la vila. Volem saber en què consisteixen el control de l'accés. Per exemple, no hi ha només el gimnàs en general, sinó la piscina municipal i com s'està fent la traçabilitat de tots aquests espais. I diria que res més. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Gasulla, per respondre. Hi ha diverses preguntes pel senyor Jaume Monasterio i l'última, no sé si també és el senyor Jaume Monasterio i potser també el regidor Martínez per tema de policia, per si interessa, encara que penso que era més encaminada només als equipaments esportius, ja entès, no? Si no, d'un senyor Monasterio, endavant.
Moltes gràcies, alcaldessa. A veure, amb el carril bici el problema que hi ha hagut és que ens hem mal acostumat, perquè durant la pandèmia vam fer un carril bici totalment fora de mides, que va ser tallar un dels laterals, o sigui, una de les calçades del carrer. Clar, això no és lo normal, que un carril bici tingui aquesta amplada. I com que, a més, vam treure doncs, la zona blava, teníem d'amplada el que és un carril de calçada més la zona blava. El carril bici que hem fet ara, que ocupa el que era anteriorment la zona blava, està amb normatives, compleix totes les mides correctes que ha de complir i és a les mateixes mides que tenim en moltes altres poblacions. Que és estret? Sí. Que ens agradaria ser més ample? Sí. Però mirant tota la mobilitat de la zona, un cop no hem estat confinats, tenir tallat un dels carrils del passeig era molt conflictiu perquè ens generava molts problemes de mobilitat, perquè qualsevol moment que es parés l'autobús o qui fos en el carril bloquejava tot el passeig. I això vam entendre que provisionalment estava molt bé, però que la solució no podia passar per tallar un dels dos carrils. Per això s'ha fet en el punt on s'ha fet, perquè per mides i cap, i és un carril bici com el que podem trobar en molts altres llocs. Jo he parlat amb usuaris de carril bici i el troben normal i corrent perquè és semblant amb molts que hi ha en altres llocs. Que podia ser més ample, sí, però si intentem encabir les dues, la calçada d'anada i tornada i el carril bici en aquesta zona, no ens dona per més. De fet, ja hem fet una mica més estret una de les calçades, un dels carrils de la calçada, però que està en normativa completament. També a vegades tenim la sensació de que és un carril bici d'anada i tornada, i sí que és veritat, però per l'afluència que hi ha, pel volum d'utilització que hi ha, normalment tu utilitzes tot el carril, tota l'amplada, i quan et creues amb algú és quan cadascú se separa cap a la banda que hi ha. Això és ja us dic, és amb les mides que es treballa normalment en altres llocs, n'hi ha de més amples, però creiem que les mides són correctes i ens ho avalen totes les normatives. Vull dir, s'ha complert totes les normatives, inclús s'ha balissat en el lateral, que normalment no s'exigeix, però que nosaltres l'hem fet. En quant al tema de contenidors, carrer Tarongers ja va quedar solucionat. El tema que em comenta vostè de la vorera de Camí Capellans davant de la plaça Hospital, sí, en som molt conscients. Si recorda, aquella vorera era molt estreta, nosaltres ja la vam enxamplar a principi de la legislatura, la vam fer quasi bé tres vegades més ample de lo que era, i aquests contenidors no han d'anar allà, sinó que provisionalment han d'anar aquí, perquè estem pendents de fer una reforma en plaça de l'Hospital. A plaça de l'Hospital volem eixamplar voreres, em sembla que ja ho he comentat alguna vegada, retallant la zona del mig, que és una zona que hi ha, que té gest artificial, vull dir que no és això, deixar la palmera, retallar aquesta zona i els contenidors anirien recol·locats aquí, aprofitant per eixamplar també les voreres de la plaça de l'Hospital. De totes maneres, el tros que queda ara de vorera és més ample que el que hi havia abans antigament amb la vorera tan estreta com era. El tema de la deixalleria, hi va haver uns dies, ja fa algunes setmanes, on algun dels treballadors no va entendre bé el tema de la targeta i va exigir que es portés la targeta per entrar a la deixalleria. Ja ho vam aclarir-ho. Estem avisant de que en un futur s'exigirà la targeta per entrar a la deixalleria perquè volem evitar el que en el sector es diu turisme de residu, és a dir, que vinguin d'un altre poble a utilitzar la deixalleria, i per això estem accelerant molt tot el tema d'entrega de targetes i potenciant molt. Hem estat revisant els procediments per otorgar targetes perquè siguin el més senzills possible. Amb el tema de l'arbrat, ja ho sé que seguim amb aquest mantra de que nosaltres ens dediquem a tallar arbres i tal. No és cert. Hem fet reposició d'arbrat més que mai. En els últims, jo què sé, no sé quants anys. Fa molts anys que no es feia tanta reposició d'arbrat. I ja ho sé que després, quan jo trec la llista, em diuen que trec la llista de la compra. Però és veritat, si hem posat 42 arbres a una zona aquests dies, doncs els hem posat. I això també s'ha de tenir en compte. A la zona del Terramar, el projecte que hi ha, no diu que hagin de treure els arbres. Hem de treure els arbres que són conflictius, perquè si no ens pot passar el que va passar amb el Glòria, que vingui un temporal com aquest i els arbres siguin perills, perquè quan un arbre d'aquests cau, s'ho emporta per davant tot. I per sort, en aquest últim temporal vam haver de lamentar només desgràcies físiques. No vam tenir cap problema de salut, però hauria pogut ser molt greu. Un arbre d'aquests, quan baixa, s'ho emporta tot per davant. I llavors, per això s'ha consensuat, i estem amb aquest projecte, també s'ha treballat amb Biodiversitat Sitges i amb altres sectors, perquè hi ha arbres que sí que són conflictius i s'han de treure, perquè si no es treuen, acabaran caient. Però seran els mínims, i el que farem és recanviar-los per arbres autòctons. Això ja n'hem parlat moltes vegades, i si vol, l'emplaço que ens assentem i veiem aquest projecte tal com està, amb totes les millores que comportaran, perquè no és només l'arbrat, és soterrament de línies, és canvi d'asfalt, canvi de voreres, vull dir, és un projecte molt ambiciós. Ja els hi anuncio que tenim pràcticament damunt de la taula tots els projectes per fer totes les reformes, tant de Terramar com de Vinyet. I tard o d'hora les haurem de portar aquí per veure com les hem posant en els propers pressupostos dels propers anys, però com a mínim els projectes ja els tindrem. Amb les instal·lacions de pinsvens, no tinc massa clar què vol dir. El que sí que és veritat és que, com que estem acabant el camp polivalent, s'està acabant de reorganitzar tota la zona. No sé ben bé a quina zona es refereix, el pas de vianants i tal. Si a cas, si vol, en un moment donat, doncs, passem uns whatsapps i concretem quina zona és i veiem si és que fa falta un pas de vianants i li posarem. En quant al tema de controls de gimnasos, a cada una de les instal·lacions se'ls exigeix un pla de seguretat i se'ls fa complir estrictament. I em consta, doncs, que les instal·lacions esportives municipals, per descomptat, perquè les controlem nosaltres i estem molt a sobre dels clubs perquè facin exactament les mesures que han de fer. I, per exemple, la piscina municipal també, totes les mesures que han implementat, la veritat és que jo hi he estat i les he vist en directe i això, i són molt contundents. Vull dir, amb això sí que tothom és molt estricte perquè saben que no es poden equivocar. També, si vol, un dia podem fer un tom a la piscina municipal i revisem les accions que tenen en quant a seguretat. Vull dir, ells són els primers interessats en explicar quines són les mesures que estan utilitzant. Em sembla que no em deixo res.
Moltes gràcies, senyor Monasterio. Prenem nota, per tant, que el que sí que se li ha d'enviar és el projecte del carril bici. Això s'enviarà. La resta s'ha quedat contestat, però això, tot i que també ha contestat, però entenc que també vol físicament, no?, el projecte. D'acord, doncs prenem nota d'això perquè li facin arribar. Continuem amb les preguntes amb el següent grup, que és Nou Horitzó. Endavant.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Si m'ho permet, el senyor Monasterio, hem fet diverses entrades per l'OH. Ens celebrem que al final el tema de la plaça de l'hospital tinguin un projecte que estiguin que s'aventar avui pel plet, que ja està bé, és un dels foros que vostè poden decidir o no, però després de les instàncies que hem fet nosaltres reiteradament, penso que com a mínim contestar-les no estaria malament, no? Però, bueno, de fet, celebrem que tinguin clar que a canvi cap allà els contenidors allà era un nyam. Com esperem també posi coneixement a Garraf 2 i altres indrets que constantment des de Nou Horitzó li fem el requeriment mitjançant OH perquè quedi constància i vostè li facin arribar tota la informació i les fotografies que constantment des de Nou Horitzó li fem arribar. Després, crec que és el senyor Terrado, vam demanar per OH també una instància demanant el pla de prevenció d'incendis forestals. No m'ha arribat ja fa uns dies, ho vam fer pels canals que toquen i ens falta que ens facin arribar aquesta informació. També instar al senyor secretari, que l'hem enviat també, crec que, perquè no tenim resposta, no tenim retorn quan fem les sol·licituds d'alguna documentació molt concreta al senyor secretari. No sé, m'imagino que deuen estar aliats, però bueno, esperem que el senyor secretari ens contesti a els requeriments que li fem des del Partit Municipalista de Nou Horitzó. Després ens agradaria saber, no sé si ho porta això, senyora alcaldessa, o qui és el regidor responsable, el tema de l'adhesió de Telemaricel a l'Ajuntament. Sabem que ja està engegat i ens agradaria saber en quin punt ens trobem sobre aquest tema, entre Telemaricel i l'Ajuntament de Sitges, aquí conveni que es va aprovar, o volíem saber que ens donin una miqueta de llum com està aquest tema. També és una proposta, no sé si la competència és d'ensenyament o de qui sigui, no sé, el grup de municipal de Nou Horitzó ens ha fet arribar una proposta, a veure si en temps i forma podrien els nens dels instituts, que desconec el tema, si podien fer uns cursets o algun tipus de formació als nens d'una certa edat que agafin segon, tercer, quart d'ESO, fins i tot batxillerat, de primers auxilis. No sé si a vegades s'havia fet alguns convenis amb Creu Roja, és una proposta que llancem aquí. I bàsicament, per acabar, m'agradaria... Perdoni, li dic a Maricel, és Canal Blau. Disculpi, jo tenia la televisió... Vale, veig, disculpi, he tingut un... Ja m'he equivocat dues vegades, no passa res. És veritat, és Canal Blau. I referent a... m'agradaria fer-li un prec que com màxima institució de l'Ajuntament, senyora alcaldessa, li fes arribar un agraïment als companys de Ràdio Maricel, a tot l'equip de Ràdio Maricel, perquè per la feina que fan diàriament i sobretot aquesta setmana i a les darreres setmanes, que molts sitjatans, quan anem a la feina, quan estan treballant a les 9, 9 i un minut, perquè pel tema de la desconnexió van una miqueta tard, ens donen les dades que tenen del tema del Covid i penso que és de rebut, com a mínim, que vostè, com a màxima institució, li faig el prec, que faci arribar l'agraïment, sobretot a tot l'equip, perquè hi ha moltes persones que necessitem sentir aquesta veu, aquest equip humà, que com a mínim, inclús les males dades, malauradament, que tenim a vegades, ens van agafar aquest punt d'alegria, de dir, bueno, d'esperança. Simplement era això, que vostè, que és la persona més màxima exponent aquí, pues, que els hi faci arribar, i és un prec que li fem des de Nou-Lluç. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Rubí. No sé si hi ha algun regidor que s'hagi sentit interpel·lat per contestar, perquè entenc que hi ha coses que estan pendents de respondre, per tant, nosaltres les revisarem a la UAC. En el que diu que les preguntes que fa el secretari, recordem que el secretari només rep aquelles preguntes que es fan amb aquells temes que van a ple, concrets que siguin de ple, i que s'ha de demanar per un mínim de regidors, que ara no me'n recordo el número que és, però ho ha dit moltes vegades el secretari, i de fet vostès ho han demanat no fa molt, penso, perquè li van fer una pregunta. Vull dir que ell respon a aquestes preguntes. Altres coses, si no m'equivoco, el secretari ho pot també dir.
No, si m'ho permet, potser no m'hi he explicat bé, senyora alcaldessa. No, és requeriment d'una informació en concret. Com, vull dir, sempre dirigeixo jo una informació molt concreta. No és una pregunta, no és una qüestió política, és una qüestió tècnica.
Senyor secretari, si vol dir si ha de contestar.
No sé a què es refereix, però bueno, vostè pot presentar les instàncies que vulgui, evidentment, com a regidor, i se li donarà el tràmit corresponent. No sé a quina informació es refereix, però des de secretaria en principi no donem resposta, sinó que es trasllada al departament corresponent i des d'allà es respon.
D'acord. Sobre el Canal Blau, que deies, sí o sí, nosaltres fa temps que ho estem parlant, de fet ja amb l'anterior legislatura ja s'estava parlant, la voluntat de govern és retornar a Canal Blau, però evidentment encara s'està parlant, la nostra voluntat és portar-ho al Consell, recentment al Consell de Mitjans de Comunicació, perquè es parli allà i evidentment consensuar-ho entre tots, portar-ho quan es parli primer també al Consell dels mitjans audiovisuals, serien el primer lloc que penso que s'ha de parlar, i després també en junta de portaveus, i quan ho tinguem tots hem començat a parlar, clar, i és voluntat d'entrar, això sí que ho tenim clar, però evidentment encara s'han de parlar amb tots aquests òrgans. I entenc que allò d'educació i els primers auxilis és una proposta, que entenc que el regidor Martínez ja ha pres nota. I les gràcies a Ràdio Maricel, evidentment, que ens hi sumem, penso que a tot el consistori ens hi sumem, perquè és cert que estan fent una gran feina i que gràcies a ells molta gent se n'està assabentant de moltíssimes coses. Cada dia ens estan passant les dades del Covid, tot el que està passant a tot arreu, i per tant és evident que ens hi sumem, i gràcies, que els hi traslladaré de part seva les seves paraules. Doncs passem al següent grup, les preguntes, que és el grup municipal de Ciutadans. Que no tinc, Manuel Rodríguez, endavant.
Bé, si em sentiu bé, només de moment faré ús un minut i mig per exposar una qüestió i després li passaré la paraula a la Maria Lores, ¿vale? El próximo día 18 de noviembre se celebra en Sitges el Precongreso Mundial por los Derechos de la Infancia. A priori se hubiera celebrado el 23 de abril de 2020, pero a causa de la pandemia no pudo ser y se pospuso para el 18 de noviembre de este mes, del mes que viene, de manera semipresencial y telemática, que a su vez se hace entre Sitges y Guanajuato, en México. El Precongreso Mundial por los Derechos de la Infancia viene celebrándose desde 2003 y ya lleva se ha venido celebrando en diferentes puntos del planeta, en Venezuela, en Perú, en Barcelona, Puerto Rico, Argentina, México, Paraguay, Málaga, y el próximo año será en Córdoba, en Argentina. En esta ocasión el Congreso tiene unos 38 ponentes, entre ellos estará la presentación de la alcaldesa. También se prevé la intervención de los concejales David Martínez y Guillem Escolà para explicar si Sitges como ciudad amiga de la infancia y una serie de cuestiones y de trabajos que se hacen en el ámbito municipal. Y también van a participar ponentes evidentemente, del entorno jurídico, vendrán de México, Argentina, Chile, Ecuador, Italia, Australia, Estados Unidos, es decir, de un buen número de países. Y la cuestión viene aquí, es decir, nos ha llegado que estaba previsto que participase un menor del Consell d'Infants de Sitges, y parece ser que desde el Departamento de Ensenyament se ha dicho que no está constituido y que no puede participar. Sin embargo, desde la Generalitat, desde el Consell Nacional d'Infants de Catalunya, sí que se les ha manifestado que va a poder participar un menor. Queríamos saber si esto es cierto, es decir, por qué desde Sitges no se puede participar un menor de la vila y en cambio del Consell Nacional d'Infants de Catalunya sí que puede, ¿no? ¿Cómo es posible que no se le dé la suficiente entidad y proyección a un precongreso que se celebrará en Sitges sobre los derechos de la infancia? Y nos preocupa que el apoyo se limite únicamente a la cesión de un espacio y a unas mascarillas, y en cambio no se le dé una proyección especialmente a nivel de lo que es, de los derechos de los infantes, de los menores, como ciudad amiga de la infancia que es. Creemos que se trata de una oportunidad para visualizar a Sitges con los derechos de la infancia a nivel mundial, y es cierto que se trata de una cuestión técnica, es de derecho, pero como todos los congresos son técnicos, igual que los médicos, los agropecuarios, los culturales, los económicos o los digitales, son todos técnicos. Y esto posicionará a Sitges como una ciudad, evidentemente, de congresos, entre otras, congresos en defensa de los derechos de la infancia y como ciudad de amiga. Queríamos saber que nos indiquen qué compromiso tiene el ayuntamiento con este precongreso, concretamente la alcaldesa, los regidores, y especialmente si se le va a dar proyección a través de los medios de comunicación locales. Y ahora le pasaría la palabra a mi compañera María Dolores.
Andaban, señora Dolores.
Gracias, alcaldesa, regidoras y regidores. Bueno, el tema de los jabalíes que ya comentamos hace unos meses, vuelve a ser frecuente encontrarse con jabalíes en diferentes calles y barrios de Sitges. Varios vecinos han vuelto a ver estos días, esta misma semana, y nos comentan la necesidad de alejarlos ya que bajan a alimentarse de restos de comida de las basuras. En otro pleno ya les hicimos llegar esta preocupación sobre los jabalíes, que pueden conllevar una serie de peligros y riesgos para la ciudadanía, como accidentes de circulación, transmisión de enfermedades, tanto animales domésticos y personas, y que además son potencialmente peligrosos y más si van con sus crías. ¿Han pensado en estos meses alguna medida que garantice la seguridad de las personas y a la vez no resulte excesivamente cruentos para los animales? Se necesita un plan inmediato para controlarlos y evitar desgracias. Luego, el tema de carril bici, que ya ha comentado mi compañera Gasulla, bueno, pues lo mismo, muchos vecinos están preocupados, nos gustaría que nos envíen a nosotros también el proyecto, pero además nos comentan que hay ramas y de árboles o de pequeños arbustos que hay en el cerca del carril bici, que sobre todo cuando se va dirección lo que es hacia el centro del pueblo, hacia la pinta, se topan con ellas. Al ser un carril que no es muy amplio, entonces si viene otro en el otro sentido, se puede causar un accidente porque tienes que invadir la otra parte. Entonces, es un ruego que hacemos que, por favor, se poden esas ramas. Y también nos comentan del carril bici, que sobre todo ven muchas bicis y patines eléctricos que no están llevando luces al atardecer, y en los pasos de cebra puede ser resultado peligroso. Entonces pedimos también como ruego que se haga, a ver si se puede hacer una campaña, aunque sea por redes, para concienciar a la gente que usen las luces. y que se haga un buen uso de este carril bici. Luego, el puente de los Pajaritos en Casas Novas, los vecinos del barrio están preocupados por este puente, ya que parece que con los trenes superpesados de mercancías que hay ahora, un poco por el peso o no sabemos, porque yo no soy una ingeniera civil, nos han adjuntado fotografías y sí que se ven que están más deteriorados. Entonces también nos gustaría que pase algún técnico, algún ingeniero del ayuntamiento o arquitecto a verlo. Y vecinos de la zona del Colegio Barrachina se han quejado que han visto cómo se han levantado baldosas, la acera, y se ha vuelto a poner un parche, pero no han puesto las baldosas. Queremos saber si esto se va a arreglar como se merece. Luego, tema de la desayería. Durante los últimos tiempos, cada vez más quejas, el problema de gestión y recogida de la basura viene siendo un tema recurrente en cualquier conversación que mantenemos con los vecinos de los distintos barrios de Sitges, sea de cualquier zona. Todos, sin excepción, experimentan problemas con la frecuencia de recogida y la acumulación de las nuevas destinaciones de los contenedores. Pero este problema se viene agravado aún más cuando se trata de la recolección de trastos y enseres de gran tamaño. Según la propia página web del Ayuntamiento de Sitges, los vecinos que deseen recogida deben llamar a la oficina de CESA de Sitges, para que los días lunes, miércoles, viernes en Sitges y supuestamente en forma diaria en las botigas y Garrat se recojan los mismos. Sin embargo, este servicio se está desbordando, ya que en los turnos que están dando para la recogida de los trastos en seres electrodomésticos oscila ahora mismo el plazo promedio es de un mes más o menos, luego de la llamada telefónica, con el problema que suscita a los vecinos el hecho de que no exista otra alternativa, por ejemplo, para aquellos que se están mudando o adquieren mobiliario nuevo y no saben, no tienen espacio en la casa donde dejarlo. Y esto embrutece todo lo que es, lo dejan al lado de los contenedores y por ello hay mucho lo que ustedes llaman gente incívica. Queremos preguntar cuál es el motivo por el cual la oficina de CEXA no realiza la recogida en forma periódica y los turnos se extienden a un mes de espera. ¿Existe suficiente personal para atender la demanda de la recolección de muebles, enseres y trastos voluminosos? ¿Qué piensa hacer el gobierno municipal para solventar este problema? Luego, los vecinos del Viñez, bueno, ya han estado comentando también algo de qué van a hacer, pero siguen esperando a ver si al menos les van a pintar las calles del barrio, los pasos de cebra y las indicaciones de velocidad máxima a 30 kilómetros, que hace mucho tiempo que se lo van comentando, pero no llega a término. Y ahora están preocupados también porque al haber un carril bici, pues se supone que por las calles dentro del Viñet pasará mucho más tráfico y asimismo también se aparcarán más vehículos, sobre todo incluso encima de las aceras. Por eso necesitan sobre todo el tema de pintura. Esto sería para el regidor Martínez.
Ens estem anant bastant del temps. No sé si
ya está. Y ya está. Tenía algo de cementerio, pero he visto que esta mañana han mandado un email. Vale, así que ya está. He llegado justo a tiempo. Muy bien, muchas gracias.
Gracias. Bé, per contestar, diverses preguntes, no sé si han pres nota. Senyor Monasterio, primer, endavant.
Sí, bona tarda, gràcies, alcaldessa. El carril bici, bueno, potser estem pilant molt prim, que si hi ha una branqueta que surti, si no, repassarem, però jo crec que ja s'han repassat i no s'ha deixat cap dels ornaments florals que hi ha per allà que envaeixin d'allò. De totes maneres, m'agradaria saber si per les ciutadans estan contents que tinguem un carril bici al passeig, perquè sembla que només siguin pegues. Jo crec que és una bona solució. O sigui, que també agrairíem que es valorés que hi ha un carril bici. del tema que ens diu del pont dels ocells, jo crec que s'ha confós. El pont dels ocells nosaltres entenem que és el que està tocant a Mili Picó i vostè em sembla que m'està parlant d'un tema del pont que hi ha més amunt. Pot ser, eh? L'altre dia ho parlàvem amb tècnics, inclús aquí a la casa, com que un dels regidors doncs, és del gremi dels ferroviaris, també sabia el tema, ens comentaven que els trens de mercaderies que passen ara pesen molt, però que un tren de passatgers carregat al màxim inclús pesava més, jo crec. O sigui que jo crec que ara ens estem fent unes falses idees en quant a que el pont ha tingut problemes perquè passen més mercaderies i més pes i tal, i de fet els tècnics ja ho havien revisat temps enrere i tal, i el pont està com estava fa un temps i tal, i de totes maneres ho han anat altra vegada a revisar, però no han trobat cap problema, o sigui, podem estar ben tranquils que en aquell punt no hi ha cap problema. Em parlava d'un tema dels voltants del Barratxina. Entenc que també deu ser a la vorera de Mili Picó, allà on hi ha situat el contenidor d'oli, que una companyia elèctrica va fer una rasa perquè hi havia un problema en una escomesa i la va cobrir malament. Com que era just en el moment en què començava l'escola altra vegada i tal, se'ls va fer tapar ràpidament, però ja se'ls ha recriminat i se'ls ha dit que s'ha de deixar correctament. No és que hi hagués una rajola que és mal posada, sinó que ho van tapar de qualsevol manera i ara ho han de rectificar, ja se'ls ha fet el requeriment. Amb el tema dels voluminosos, sí, tenim molta, molta afluència de voluminosos. Entenem que també amb el motiu de la pandèmia se'ns ha disparat molt el tema dels voluminosos, que són els números que canten. Estem intentant posar-hi remei, posant més efectius i tot plegat. De totes maneres, no serveix que si hi ha un retard en el tema dels voluminosos es deixi al mig del carrer. Crec que una cosa no compensa l'altra. O sigui, nosaltres estem posant tot el que hem de posar-hi per poder-ho subsanar, però també agrairem doncs, que si en un moment donat doncs, s'ha de fer un esforç i guardar uns dies més aquell andròmin a casa, doncs que en aquest moment es faci, no es tiri al mig del carrer, això per descomptat. I amb el tema del repintat, ja s'han anat fent repintades a la zona de Vinyet i Terramar. El que en falten més per fer, com que hi havia algun que s'havia de fer resfaltar i tal, per això no ho havien fet també. Ara, de totes maneres, recordarem els tècnics que ho reprenguin, a veure si n'hi ha algun que s'hagi quedat atrasat. De totes maneres, no he entès massa bé el lligam de que amb el carril bici hi hauria més trànsit a dins dels carrers, quan de fet no s'ha tret la calçada, o sigui, això no ho he acabat d'entendre. El tema del repintat sí que insistirem amb els tècnics que li facin una ullada, a veure si n'hi ha algun que ha quedat atrasat. I em sembla que no em deixo res més.
¿Puedo hablar? Señora alcaldesa, no.
Sí, sí, perdona, sí.
Para comentarle que yo me refiero al puente que toda la vida se ha llamado el de los pajaritos, el que hay bajando de la escuela de adultos a ese puente. A mí me han hecho llegar fotografías vecinos. Entonces, si quiere pasar usted mismo a mirarlo o a alguien. Sí, sí.
Passarem.
I luego...
Una cosa, senyora Lores. Ha nomenat el senyor Martínez, però jo no he après nota bé, no sé molt bé, crec...
El senyor Martínez era per el tema de lo de pintar las calles, porque lo de 30 por hora creo que es de gobernación, ¿no?
És de serveis urbans. Portem des de mobilitat.
Urbans, per això. És que...
Ah, vale.
Però no sé, el senyor Martínez, no sé
exactament. Lo llevan entre... Bueno, es lo mismo, me lo ha contestado él, pero claro. El tema de que se han pintado es que hoy justo he hablado con vecinos del Vinyet, entonces ellos dicen como que no, entonces no sé quién tiene razón. La verdad que yo no he estado hoy en el Vinyet, pero a mí hoy me han dicho vecinos del Vinyet que no está pintado.
Yo creo, ¿vale?, que tenemos raó, perdón, alcaldesa, si...
Sí, sí, sí.
Yo creo que tenemos raó los dos, si se han hecho unos cuantos, pero en quedan pendientes de hacer, si vale. Estoy de acuerdo con eso.
Vale. D'acord. En el tema de la primera part de la intervenció del senyor Rodríguez, per contestar sobre el Congrés, senyor Xavier Salmerón, que penso que han tingut contacte, endavant.
Sí, gràcies, alcaldessa. Primer de tot, el que deia la Maria Lores del pont, dels ocells, a falta que ens passi les fotos, jo també, que soc veí de les Cases Noves, el que se referien als veïns principalment és el que deia el Jaume Monasteri, és el pont petitet que hi ha entre el pont dels ocells, una mica més enllà del pont dels ocells, que és aquest pont tan petitet que són els veïns que han alertat d'alguna manera que podia haver alguna modificació pel tema dels trens, i el que ha contestat el Jaume Monasteri, però esperem que ens passi les fotos per si realment són el pont dels ocells, però ja dic que teníem constància d'això com a veí també del propi barri de les Cases Noves. En tot cas, donant resposta al senyor Rodríguez sobre el precongrés, parlo una mica en nom del Guillem i del David Martínez, que som els que hem estat una mica en contacte amb aquest col·lectiu. Dir-vos que com a Ajuntament de Sitges hi col·laborarem. De fet, l'exemple és que nosaltres cedim al Centre Cultural Miramar perquè puguin fer aquest precongrés, que en principi anava a ser presencial, però després semipresencial, i ara no recordo com està la cosa, perquè també vam en situació de les circumstàncies del Covid. No sé si ho faran tot de forma telemàtica. Més que res, el tema de... O sigui, l'Ajuntament hi col·labora cedint l'espai al Centre Cultural Miramar perquè es pugui fer el precongrés, cap problema. L'únic que la participació dels consells, que la problemàtica que tenim, tant del Consell dels Infants com dels adolescents, és que encara no s'han pogut constituir aquests consells. Ja portem unes setmanes d'endarreriment, sobretot amb els consells d'infants, que també per tot el tema de la situació de la Covid, doncs encara a dia d'avui no s'ha pogut constituir. Adolescents és la primera vegada que es constituirà el Consell d'Adolescents i, clar, tot just constituïts, enviar-los a fer una conferència davant d'advocats, doncs els propis departaments d'ensenyament i joventut es va considerar que no era el millor moment o no era molt oportú que enviéssim aquests nanos a una conferència tan professional. Però, de fet, una de les propostes que es van fer va ser parlar amb la Generalitat, que el Consell Nacional dels Infants i tot això, doncs potser ells sí que treballen molt en aquesta dinàmica de reivindicació de drets i potser sí que podrien participar. I és senzillament això, eh? Vull dir, l'Ajuntament col·laborem. Sí que és veritat que nosaltres, com a Ajuntament, vam pensar que era un acte també que coorganitzàvem entre les dues institucions, entre l'Ajuntament i ells, però realment és un esdeveniment privat que deixem que programin com ells creguin convenient i, en tot cas, nosaltres els cedim a l'espai perquè puguin fer-ho.
Moltes gràcies. Dos segons, el senyor Rodríguez.
Sí, per només si... confirmar si finalment participaran a les ponències de l'alcaldessa, en la benvinguda o la... I en quant al tema de la ponència com a ciutat amiga de la infància, el regidor o els regidors competents també participaran. I dos, també saber si des de l'Ajuntament es farà ressò de l'esdeveniment, perquè entenem que clar, que és un esdeveniment que s'està fent especialment a Llatinoamèrica, però hi ha ponents d'arreu del món. No?
Senyor Salmerón, si vol contestar.
Doncs...
La presència... Digues.
Sí, anava a dir això, que anava en funció de l'agenda d'alcaldessa i del regidor Martínez, en tot cas, que aquí t'he dit que també hi havia una certa dificultat a l'hora d'encaixar-ho. I la difusió, doncs, a veure, repeteixo, l'Ajuntament de Sitges hi col·labora cedint l'espai. Si hem de fer difusió de tots els congressos que es fan a Sitges o precongressos, potser hauríem de... Ara, perquè tenim una situació molt complicada, però que hi ha molts precongressos i els del Sitges Convention Bureau perfectament ho poden aclarir. Ja està, senzillament això.
Sí, exactament. Jo, si de cas, passaré també la paraula al senyor Luis Miguel García, que també vol comentar. Endavant.
Gràcies, alcaldessa. Per al·lusions, Maria. Més que res per tranquil·litat. A veure, les limitacions és una qüestió tècnica. Les mercaderies que passen per aquí, per la costa ara, tenen unes limitacions de pes per la pendent, la pujada que n'hi ha a la sortida del Prat de Llobregat, a 750 tonelades. Les unitats de dos pisos, que coneixem tots, amb una càrrega del 100%, superen les 750 tonelades. Pesen més els trens de cercanies al 100% de capacitat que els trens de mercaderies. Podem estar tranquil i, de totes maneres, preguntaré, perquè vaig fer la consulta i em van dir que la nit de divendres, dissabte o diumenge, no me'n recordo, passarien tècnics d'ADIF a fer una ullada, aprofitant les obres que tenien aquest cap de setmana a Sants. Ara preguntaré a veure si han passat i com està el tema, però podem estar tranquils que aquests ponts aguanten bé. Res més, gràcies, alcaldessa.
Moltes gràcies. Doncs donem per finalitzat el grup Ciutadans i passem al grup de Junts per Sitges pel torn de preguntes. Endavant.
Gràcies, senyora alcaldessa. Com som els últims, intentaré ser el més breu possible. Començaria per un prec que diversos ciutadans i ciutadanes ens han fet arribar, Demanaríem, si us plau, a l'Ajuntament que prengués en consideració el fet d'obrir els lavabos públics, especialment a la zona del passeig, perquè amb el tancament dels establiments hotelers, amb el tancament de bars i restaurants, doncs no tenen cap altra alternativa que no siguin els lavabos públics i faríem un plec en aquest sentit. Com ha fet la resta de la majoria de companys dels altres grups municipals, demanem també, si us plau, si tenen a bé, passar-nos el detall i el projecte de la implantació d'aquest nou carril bici, que per cert, senyor Monasterio, nosaltres creiem que tenir un carril bici al passeig, al nostre passeig és fantàstic, això no ho qüestionem pas, però bueno, en qualsevol cas sí que creiem que és un projecte prou estratègic, prou important pel nostre municipi, com perquè puguem tenir-ne el detall i no rebre només les queixes dels ciutadans i les ciutadanes. En aquest sentit, també, vinculat al tema del carril bici i algunes afectacions que té, avui els voldríem recordar que el mes de juny Junts per Sitges ja van plantejar la necessitat de modificar l'ordenança per la reducció i les noves implantacions de les places de la zona blava al Vinyet i a Terramar arrel del Covid, i en aquell moment vostès se'n van sortir una mica i bé, saben que tenen l'obligació legal de fer-ho. Aquestes darreres setmanes s'ha concretat ja més, com dèiem, amb la supressió definitiva de les places del Passeig Marítim amb el tram de Terramar per la creació del carril bici, i veiem que això no s'ha contemplat a l'ordenança fiscal, no? Ens agradaria saber per què, quan vostès saben que això és una necessitat. I el que fem és advertir-los, perquè pot suposar problemes importants en el retorn del que suposa el pagament de la zona blava i les suposades sancions o multes que puguin tenir, perquè podrien ser no vàlides en el cas de que no estigui regulat això a l'ordenança. Encara en l'àmbit dels precs, donada el comentari que ha fet el company de Nou Horitzó i que vostè també li ha contestat, senyora alcaldessa, a mi m'agradaria fer-los un prec i més enllà de que ens expliquin els detalls de la incorporació, no, de Maricel Televisió al Consorci de la TDT Garraf, m'agradaria que tinguessin en compte que si es produeix, que en qualsevol cas si és pel bé i que tinguem un nou mitjà de comunicació de nou al municipi més ampli i amb més dotació d'equips, etc., que recordin que nosaltres no ens hauríem d'incorporar a Canal Blau. En tot cas, ens hauríem d'incorporar al Consorci de la TDT Garraf. El Canal Blau és la televisió de Vilanova i nosaltres hauríem de formar part d'un consorci en el que Maricel Televisió, si us plau, no perdi la seva identitat, perquè Maricel Televisió va néixer fa molts anys a Sitges i seria una llàstima que algú es plantegés perdre-la per acabar dient-se Canal Blau Televisió. En l'àmbit de les preguntes, aquesta mateixa setmana vostès mateixos ens van alertar de la situació complexa que es vivia al CAP de Sitges pel tema d'un brot en el servei d'infermeria. Vam rebre aquesta notícia mitjançant un mitjà de comunicació, però vostès no ens han dit res més de quina és la situació. Ens agradaria que ens fessin arribar, bé, doncs, quines gestions han fet vostès amb el CAP de Sitges i saber quin és en aquest moment l'estat del servei cap a la ciutadania del municipi. D'altra banda, també segur que vostès són coneixedors de la petició que han fet diversos ciutadans i un col·lectiu en concret per l'apropament del Triangle Rosa al centre del municipi, en algun lloc que tingui més visibilitat en el lloc que està ara i que vostès ja saben que és per aturar la LGTBI-fòbia. Ens agradaria saber com està aquesta petició, perquè ens consta que ha entrat per escrit en els conductes oficials i no han rebut resposta des de fa ja molt de temps. No entraré a reiterar les preguntes vinculades amb el tema de la deixalleria, perquè el senyor Monasterio ja ha contestat els problemes que va haver amb un dels treballadors que no coneixia com anava la dinàmica amb el tema de la targeta, però en qualsevol cas dir-los que a nosaltres també ens han arribat aquestes queixes i que a més també hem tingut forces queixes pel tema de la recollida domiciliària d'andròmines, de mobles, i ens agradaria saber què està passant amb això, perquè sembla que aquest problema no acaba de solucionar-se. Crec que vam tenir ja alguna referència en algun ple anterior, però no queda solucionat i la gent ens està plantejant moltíssimes queixes perquè aquest servei no funciona, i entenem que amb un nou contracte milionari com el que tenim de Sitges seria desitjable que així fos, no? Vinculat de nou amb el tema, que ens ocupa, ens agradaria saber també quina és la dinàmica actual del comitè. Ens va dir l'alcaldessa, crec, que es reactivava el comitè per la Covid-19. No sabem si és un comitè, si és un grup de treball, exactament com funcionarà tot això, donat que malauradament l'escenari i el panorama que ens espera en les properes setmanes doncs és complex. És cert que els grups municipals rebem pràcticament a diari la informació, però que al final és la informació de la Generalitat de Catalunya, però creiem que la situació és prou complexa com perquè, com va passar en la fase final de l'estat d'alarma en l'anterior ocasió tinguéssim doncs, el detall de les actes o la dinàmica de treball, no pel que fa als positius, sinó en totes les mesures que vostès com a govern de Sitges estan implementant per la Covid-19. Ens agradaria també, si us plau, aquesta pregunta va adreçada al senyor García, com ha quedat finalment tot el tema dels VIRs? Vostè es va comprometre que hi hauria una ajuda directa per l'entitat, per l'associació. Entenem que aquest és un esdeveniment que ja ho saben, de vital importància, en van parlar a l'últim ple, i ens agradaria saber quin és el seu pla de treball, si han reconsiderat la nostra proposta d'elaborar un pla de contingència pels esdeveniments de referència de Sitges. Creiem nosaltres també que encara hi som a temps i per tant, si tenen a bé fer-ho, doncs hi volen la nostra col·laboració per veure quines mesures doncs podem aportar per enriquir aquest pla de contingència un cop més a la seva disposició. I finalment, també donat que bé que portem molts mesos en plens telemàtics i que malauradament el panorama ens dibuixa que aquesta serà la dinàmica que continuarà ocupant-nos en els propers mesos, aquest govern al que li agrada parlar de participació ens agradaria preguntar què volen fer, si és que volen fer alguna cosa, perquè els plens recullin el que legítimament han de recollir, que és la participació ciutadana. Portem molts plens sense cap presència de ciutadans i ciutadanes que puguin elaborar les seves preguntes. Vostès tenen al seu abast les eines, el web de l'Ajuntament, les xarxes socials, i podrien afavorir aquesta participació ciutadana que de moment, doncs, malauradament, no s'està produint i crec que aquesta és una obligació que hauria de tenir aquest govern. I disculpin perquè se m'havia passat una pregunta de l'àmbit social, aquesta dirigida concretament a la senyora Júlia Vigó, que també ens va explicar doncs, el gran augment d'ajuts al lloguer just que ha tirat endavant l'Ajuntament de Sitges. És cert que ha augmentat malauradament aquesta quantitat, no és mai una bona notícia que s'hagi d'augmentar la quantitat per aquestes aportacions, però vostè sap, senyora Vigó, que els ajuts van acabar. El termini per la sol·licitud d'ajuts va acabar en el passat mes de juny. Això en un any normal doncs segurament estaria bé, però com vostè comprendrà, i sobretot ara, amb persones que estan perdent cada dia el seu treball, ja està passant amb el tancament de bars i restaurants, més d'un ciutadà i ciutadana se'ns ha adreçat per preguntar-nos com ho pot fer. I de moment, al no ser que vostè avui m'ho desmunti, que espero que m'ho pugui desmuntar, l'única resposta que els hi podem donar és que poca cosa poden fer, perquè vostès van tancar el termini al mes de juny i com a pregunta li dic si hi ha alguna opció i com a prec, si no hi és, li demano que reconsiderin aquest encotillament temporal, donada que la situació farà que molts altres ciutadans i ciutadanes necessitin d'ajuts per poder continuar pagant el seu lloguer. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Gallardo. Bé, comencem, com hi ha diversos que han de parlar, prenem nota, evidentment, de tots els precs i, evidentment, que el Canal Blau no és Canal Blau, sinó que és el Consorci, per suposat. Per començar, potser la senyora Elisabet Pérez, com a regidora de Salut Pública, perquè té diverses preguntes, referència al CAP i referència al Comitè d'Actuació Covid. Endavant.
Sí, gràcies, alcalde.
Senyora Pérez, que s'ha quedat amb l'àudio. Ara,
perdó. Deia que quan ens vam assabentar de la situació del CAP, vam contactar amb la direcció i vam posar a disposició de la direcció al servei d'ocupació per si necessitaven fer recerca de professionals concrets. Ens van explicar que tenien la cobertura d'infermeria feta amb infermeres d'altres serveis que doblaven torns. Les infermeres pròpies de l'ambulatori estan fent teletreball, per tant, tot el que és l'atenció assistencial que requereix un seguiment i que es pot fer a distància l'estan fent. Ens van comentar que totes les actuacions que feien d'atenció presencial, tipus PCR, extraccions de sang, etc., estaven garantides i ara el que estem fent és treballar amb l'ambulatori per ajudar-los a reduir la pressió assistencial que tenen en el centre. Estem buscant un... Hòstia! Gato, què has fet, tio? Perdó, em senten? Han sentit el meu gat fent maleses? Em sap greu, és que m'ha trepitjat el teclat.
Ja. T'hem sentit a tu.
Això a vegades passa, eh?
Perdoneu, és una informalitat, però el cot jove va tombar.
Però pots seguir parlant, que no sabies res.
On m'havia quedat? Això, la reducció de la pressió assistencial. Estem treballant per oferir un espai nou per treure algun dels serveis que dona l'ambulatori i i reduir la gent que assisteix al servei. Vale? És una demanda que ens ha fet el propi ambulatori en la que estem treballant intensament. I, miri, aprofito i dic que estem treballant en coordinació amb drets socials, salut pública amb drets socials. Més que res perquè he sentit referència a treballar en equip i tal en aquest ple, doncs ja que hi som, també ho dic. D'acord, respecte del comitè Covid. El comitè Covid segueix, el que passa que ha canviat el seu, com ho diria, les seves funcions, d'acord? Quan es va constituir la primera vegada, el context era ben diferent i les seves funcions eren executives. Aleshores, al poc d'entrar jo, la veritat és que van tenir com poc temps de desconnexió del comitè, diguéssim, perquè al poc els hi vaig demanar que es tornessin a constituir sent un consell d'assessorament, d'acord? Un comitè assessor de la regidora, d'acord? Per tant, les decisions que es prenen les assumeixo jo com a regidora de Salut Pública o bé l'Ajuntament, d'acord? Però les funcions que tenen són aquestes. I vaig pensar de fer això perquè eren gent que, no tenint una formació específica en salut pública, les dues tècniques sí que la tenen, però en tot cas ningú és expert en pandèmies, però van assolir una expertesa i un coneixement que vaig trobar que seria útil per enfrontar aquesta nova etapa. Aleshores, en el comitè estan totes les persones que hi havien estat, més la cap d'àrea d'activitats, territori, crec, no em sé mai els càrrecs, ja em perdonaran, i segueix formant part també el regidor David Martínez, d'acord? Perquè també la seva expertesa també contribueix en aquest comitè. Això, el de la participació en els plens. La participació en els plens està garantida. Potser sí que no hem informat suficientment bé de com es fa, però les persones que vulguin participar en el ple només han de fer una instància. De fet, l'Ajuntament té un tràmit específic fet per fer preguntes al ple, d'acord? Degut a les circumstàncies, demanem que la instància sigui online i també, evidentment, la participació doncs, també serà online a través del Zoom. Però no s'ha limitat en cap moment. Potser sí que haurem de fer més esforç en comunicar aquesta via de participació, però no ha estat mai tancada. De fet, fa uns plens i ja hi va haver algú que va participar via Zoom amb una... Si no recordo malament, ja em perdonaran si em confon. I això és tot. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Pérez. Senyora Júlia Vigó, pel tema del triangle i per també per algun tema d'algun ajut. Endavant.
Gràcies, alcaldessa. Doncs sobre la petició del trasllat del triangle rosa, els mantindrem informats. Sí que és cert que hem rebut la petició, l'estem estudiant, al final mai res tan senzill com sembla i per tant ho estem valorant i els mantindrem informats sobre qualsevol novetat respecte d'aquesta petició. En quant als pagaments, no em preguntava, crec que el pagament dels ajuts, el que passa que ho tinc entre cella i cella. En quant als ajuts al lloguer, és cert que bé, ja, com vostès saben, en el darrer ple vam haver de fer una modificació de crèdit perquè havíem augmentat exponencialment el nombre de sol·licituds, per tant estem gestionant totes aquestes operacions administratives, procediments i tràmits que hem d'adequar per tal de poder donar resposta a aquest gran volum. Sí que és cert que per totes aquelles persones que es troben en una situació realment vulnerable o preocupant en quant al pagament del lloguer, s'ha de tenir en compte, penso que ja ho he comentat alguna vegada al ple, però és cert que mai està de més, s'ha de tenir en compte que des dels serveis socials també s'ofereixen ajuts al lloguer per persones usuàries i per tal de donar sortida a una situació d'emergència social. Per tant, les persones que realment estiguin en una situació greu i d'emergència social tenen aquesta opció a través de l'Ajuntament de Sitges, demanen cita prèvia als serveis socials, fent una primera atenció d'acollida i a partir d'aquí el referent tècnic valorarà cada cas per veure quin és l'ajut que pertoca en cada sol·licitant. De totes maneres, també recordo que fa poques setmanes hem posat en funcionament un servei d'atenció presencial en col·laboració amb el Consell Comarcal en el qual també es fan gestions vinculades als ajuts que atorga la Generalitat, que molts d'ells no estan necessàriament vinculats a una convocatòria específica o tancada, sinó que també hi ha convocatòries obertes i això pot facilitar també la informació a tot aquest ventall d'ajudes que té la Generalitat, evidentment, molt major al que qualsevol ajuntament pot oferir. Sí que m'agradaria, aprofitant que em preguntava la senyora Gallardo sobre els ajuts al lloguer, parlar-los una mica, ampliar-los una mica la informació, ja que en l'últim ple vam estar parlant del tema i al final és una qüestió que afecta molt directament a la ciutadania, en quin estat de tramitació estan. Vostès saben que hi havia l'opció de la concessió directa a través dels drets socials i l'opció del pagament regular a través de les ajudes d'habitatge. Estem en un marc en què, com vam dir, podem iniciar, esperem, iniciar els pagaments durant la segona quinzena de novembre. Finalment, les persones beneficiàries a través de la via de drets socials seran 125 sol·licitants i, per tant, estarem atorgant en qüestió d'ajudes 475.000 euros. Pel que fa a les ajudes d'habitatge, aquest dilluns vam tancar el termini de presentació d'al·legacions. S'han presentat 20 al·legacions que s'estan resolent i a partir d'aquí doncs, ja podrem publicar el llistat definitiu i començar a fer el pagament del que correspon al primer quadrimestre. Res més per part meva.
Moltes gràcies, senyora Vigo. Senyor Monasterio, per al tema de les andròmines, endavant.
Sí, bueno, això, gràcies, alcaldessa. Això és el mateix que ja he comentat a la regidora Lores. Sí, tenim un excés de voluminosos i estem intentant posar-hi solució, posant més mitjans. Això ja és el mateix que els he comentat. I després volia comentar-hi que ens parlava del tema de la zona blava i no s'ha portat amb les ordenances perquè això, com que no és un preu anual, això es pot portar en qualsevol dels plens. I el que estem gestionant és per crear la zona verda, és a dir, la zona on el resident no pagui i només es pagui el que no tingui el distintiu de resident. Però això, com que es pot portar en qualsevol ple, doncs per això no ho hem portat amb aquestes ordenances, perquè no calia. Val? Ho portarem en breu. Gràcies.
Moltes gràcies. Senyor García, pel tema dels ossos o esdeveniments, endavant.
Sí, com ja em van comentar, aquesta setmana passada vam contactar amb els organitzadors de la Sitges Week i ja hem aconseguit tirar endavant unes compensacions tant per a les beers com pel password i l'scrap per els temps que van, bueno, l'anul·lació de l'esdeveniment que tenien previst fent durant el temps d'estat d'alarma. Ja vam parlar amb els organitzadors, ja han lliurat tota la documentació i ja estem tramitant els ajuts de compensació que tirarem endavant. Gràcies.
Moltes gràcies. Ha quedat una pregunta pendent de la senyora Gallardo. Sí. Endavant. Jo l'he minutat i a mi m'ha sortit que no havia gastat els 6 minuts, però encara que ho tenia que fer el moment, però ho ha demanat i per això la passem. Endavant.
Molt ràpidament. Se m'havia oblidat preguntar pels ajuts de material i llibres escolars. Ens arriben diverses queixes de que a hores d'ara encara no s'han rebut aquests ajuts. Ens agradaria saber què està passant amb els ajuts d'aquest curs. Moltes gràcies.
Doncs molt bé, moltes gràcies. Per respondre a aquesta pregunta, no sé si és senyor Martínez. Senyora Vigo, perdó. Endavant.
Sí. Gràcies, alcaldessa. Doncs també estem en procediment per tal de poder ja passar al llistat definitiu i començar a fer els pagaments. Nosaltres des de Drets Socials portem tant els ajuts de material escolar com pensions no contributives i també... pensions no contributives, llibres i... discapacitats, perdó, i monoparentals. Mentre que PNCs, discapacitats i llibres estan en un estat de tramitació més avançat i esperem poder començar els pagaments el més aviat possible, sí que és cert que en quant a famílies monoparentals encara estem fent el llistat definitiu perquè havíem de solucionar unes qüestions en quant al llistat de sol·licituds i la comprovació d'alguna documentació que s'havia requerit. I quan això estigui llest, doncs també es passarà a fiscalització per tal de que es pugui aprovar el llistat definitiu i començar a fer els ordenaments de pagament. En qualsevol cas, qualsevol novetat més específica d'aquest tràmit els informaré. Soc plenament conscient que al final les famílies, evidentment, les persones que ho sol·liciten estan molt al cas.
Moltes gràcies, regidora. Doncs ha finalitzat ja el torn de precs i preguntes i, per tant, m'afegeixo tota la raó a la petició de la senyora Mònica Gallardo de la participació ciutadana que està costant i que, tal com ha dit la regidora Elisabet Pérez, ens hem d'esforçar per fer més difusió encara, tal com ha demanat, perquè és cert que, si no, costarà molt això. I com, malauradament, va per llarg, ens haurem d'esforçar perquè puguin participar de la manera que sigui. Així que deixem aquí el ple. Moltes gràcies a tots. I recordem que venen moments molt difícils i, per tant, recordem el mantra del de mans, distància, mascareta i ara també ventilació. Molta responsabilitat a tots i a totes i ànims a tots. Gràcies i bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Bona nit a tothom.
Bona nit.
Bona nit a tothom.
Bona nit.